Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Bona tarda. El Centre d'Esport Sabadell té fins a 5 jugadors apercebuts que, si veuen una groga més, es perdran el pròxim compromís de Lliga per sanció. 5 peces, a més, que són fixes als esquemes de Toni Saligrat i que van des del primer fins a l'últim sobre el terreny de joc, del porter al davanter centre, però que se sent especialment en les posicions ofensives. Roberto, Pedro Capó, Marc Martínez, Felipe Sanchón i Arturo són a només una amonestació de la sanció i, per tant, la gestió que pugui fer el conjunt sabadellenc d'aquest assumpte pot resultar clau de cara a pròximes cites, sobretot, per exemple, pensant en el duel de la setmana vinent a casa, la Nova Creu Alta contra un Villarreal B de Miguel Álvarez, equip que no només lluita pel play-off, sinó també per comprometre la primera plaça del Mallorca. I sobretot perquè jugadors com Felipe o Arturo són mig equip en els llocs d'atac en posicions ofensives, que és justament on va més coix el Sabadell. A banda d'aquests 5 futbolistes apercebuts, 5 més, Òscar Rubio, Dani Gómez, Josué Coidi, Adri Díaz i Miguel García tenen la sanció a dues grogues. Falten 6 jornades. Tampoc és agosarat pensar en una possible acumulació de targetes. Tenim, per tant, una plantilla curta com la d'enguany. Un mal dia en el repartiment d'amonestacions podria causar autèntics estralls al conjunt arlequinat just en el moment determinant del campionat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem Miguel García en directe, l'atacant del Sabadell. Parlarem també amb un ex del Sabadell i de l'Ebro, Àlex Cruz. Les recomanacions pels que aneu cap a Saragossa a càrrec del Marc Pijuan i la festassa que prepara l'OAR Gràcia Sabadell en motiu del 65è aniversari de l'entitat. Avui doble OAR Granollers, amb dos equips d'elit al carrer Bocaccio.
I fora de l'hotel?
El Barcelona rep avui la Roma a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Serà 8:45 al Camp Nou, la mateixa hora que el duel anglès entre el Liverpool i el Manchester City. Ahir, el Real Madrid va deixar resolt el passi a semifinals guanyant 0-3 la Juventus i el Sevilla va perdre el Pizjuán 1-2 contra el Bayern de Munic. I avui tercera etapa, la volta al País Basc de 184 quilòmetres entre Bermeo i Valdegovia. El guanyador de les dues primeres etapes, Julián Alaphilippe, defensa el lideratge mentre David de la Cruz, el sabadellenc, que és 20è a la general a 1 minut i 47 segons del seu company d'equip la passada temporada al Quick Step Alaphilippe. Finalment, Diego ha renovat pel Barcelona l'assa de futbol sala fins al 2020. El brasiler acabava contracte el juny del 2019, amb la qual cosa ha ampliat un any més la vinculació amb l'entitat blaugrana.
Han parlat en les últimes hores
Jordi Alba, a qui no li agrada el paper de favorits en l'eliminatòria contra la Roma. El lateral esquerrà del Barça confia en deixar la porteria 0 avui.
También pues daban por favorito a Chelsea o al Atlético Madrid y la Roma pasó como primero de grupo en esta fase de grupos y será un partido complicadísimo. Seguro que la afición nos ayudará a intentar pues ganar este partido. Ojalá que no podamos encajar que no encajemos ningún gol, que eso será pues vital para nosotros para afrontar la vuelta de la mejor manera posible.
Eusebio Di Francesco, entrenador de la Roma, demana mantenir la identitat als seus.
Queremos de no perder la nostra identitat, sapendo che davanti abbiamo una squadra che invece impone spesso il proprio gioco con tutte le squadre.
Zinedine Zidane compara la xilena d'ahir de Cristiano Ronaldo, golaç, amb el seu golarro també a la final de la Champions de Glasgow contra el Bayer Leverkusen.
Se puede comparar, pero el mío es más bonito, pero sí. Pero no, este es el último, entonces vale este.
I Steven Nzonzi, migcampista del Sevilla, no llença encara l'eliminatòria contra el Bayern i creu que el bon joc de la primera part ahir és el camí per buscar una remuntada a Munic que seria històrica.
Tenemos que seguir, ahí va a estar muy complicado, pero si jugamos como en la primera parte, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Podemos marcar un gol, dos, es el fútbol.
i a les xarxes socials.
Els companys de l'Esportiu recordant que tal dia com avui de l'any 1943 el Sabadell va pujar a primera divisió per primer cop. Els arlequinats van golejar 5-2 l'Sporting de Gijón en l'última jornada d'aquella lligueta d'ascens. @lesportiucat trobareu la foto de l'alineació d'aquell dia, també n'ha fet esment el propi Centre d'Esport Sabadell a les xarxes.
Avui celebra el seu aniversari.
Centrats al món del waterpolo, la jugadora de l'Estalpul Natació Sabadell, Pili Penya, bufa 32 espelmes i, a més, una dedicatòria ben especial avui, faria 50 anys l'exporter del club i de la selecció espanyola, Xus Rollán, mort el 2006.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minutets i mig per sobre de les dues. El Sabadell s'entrena aquests dies a la ciutat esportiva Sabadell Olímpia, adaptant-se a la superfície que es trobarà diumenge a les 12 a l'Almozara de Saragossa. L'equip de Toni Celigrat arriba a les 6 últimes jornades amb 41 punts, és a dir, empatats amb el pròxim rival, el Club Deportivo Ebro, en aquest duel curiós entre equips arlequinats. De seguida saludem un dels protagonistes del duel, un jugador que ja sap el que és jugar allà amb el Centre d'Esports. Abans, molt ràpidament, un home de poques paraules, el porter Roberto Gutiérrez, com dèiem, van començar un dels 5 apercebuts juntament amb Pedro Capó, amb Marc Martínez, amb Arturo i amb Felipe Sanchón. Amb Roberto valorem 4 punts de l'actual moment del Centre d'Esports. El primer, la manca de gol de l'equip.
Al final, siempre, casi todos los partidos tenemos 3-4 ocasiones claras, no, pero sí una o dos claras, y lo que falta es meterlas. Cuando las metamos, ganamos los partidos.
El segon punt, la bona feina que fa l'equip tant als entrenaments com sobretot després del dia de partit, el que repercuteix en dades com la que dèiem ahir, només 5 derrotes en les 32 jornades que portem.
Bueno, el equipo trabaja muy 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 bien en ese ámbito, que al final los partidos pues o ganamos o queda empate.
Sobre la classificació actual, el porter canari del Centre d'Esports creu que encara és d'hora, i això que només queden 6 jornades pel final, per descartar cap possibilitat.
No, lo de abajo queda muy cerca y lo de arriba pues no tan cerca, pero todavía hay opciones de hacer algo, y eso es lo que estamos intentando hacer.
I finalment, pel que fa al partit de diumenge a les 12, com diem al Carmen, aquest estadi de l'Almozara, el porter arlequinat assegura que sobre gest artificial enguany també s'estan trobant còmodes.
El equipo está compitiendo bien en gest artificial y vamos a trabajar para ello, para sacar los 3 puntos.
De tot això en volem parlar en els propers minuts amb un dels atacants de la plantilla arlequinada, un jugador que no ha estat de sort, per què no dir-ho, les últimes setmanes, sobretot perquè en la seva darrera titularitat contra el Deportivo Aragón a casa es va lesionar en una de les primeres jugades, en el minut 3 de partit. Miguel García, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Primer de tot, tu portes aquí ja gairebé 2 anys. El tema del català, bé o no?
Bueno, lo entiendo más o menos, pero todavía hablarlo no...
No t'animes, no? Llavors, no. Si hi ha cap problema per entendre-ho, tu mateix, avises i ja està. El tema d'arrencar-te a parlar en català ho deixem per la propera entrevista, ja veuràs. Dèiem, costa d'entrar a l'equip ara mateix, no? Les coses estan funcionant les últimes setmanes, són 7 jornades seguides sense perdre, i al final, clar, jo em poso a la pell de Miguel García ara, i també és mala sort, perquè vas sortir d'inici contra l'Aragón, et vas lesionar en una de les primeres jugades i des d'aleshores no has tornat a entrar.
Bueno, pues sí, el equipo, la verdad que últimamente está, bueno, últimamente y durante casi todo el año hemos estado con esta regularidad, que nos faltan los resultados y tal, y el equipo ahora yo creo que está bastante bien, ¿no? Y bueno, yo tuve, el día que entré en el 11, pues tuve la mala suerte de lesionarme prontito y bueno, pues ahora el equipo está bien y cuesta entrar porque los compañeros que están jugando lo están haciendo bastante bien.
Abans, Miguel, parlàvem del tema de les possibles baixes per sanció. Ara que tota la plantilla està disponible, que no hi ha lesions, que no tenim a Jeremy Guillemot fora, etc, que tens tota la plantilla on triar a l'hora de fer l'11, 5 jugadors a una targeta de la sanció i 5 més, entre els quals tu també, a dues amonestacions de perdre's un partit per sanció. Això des de dins es pot gestionar? Un pot intentar procurar que si algun dels companys que ja té groga a la vista i espera el següent partit, doncs intentar que no sigui allò una allau de baixes de cara al següent partit, o no es pot controlar això?
A lo último no te he entendido.
No, decía que el tema de las tarjetas, ¿se puede controlar eso? ¿O esto al final acaba siendo, si le ha visto un compañero, uno levanta un poquito más el pie o uno no puede pensar en estas cosas en la jornada siguiente?
Bueno, claro, es que al final cuando estás en el campo ese tipo de cosas cuesta pensarlas. Al final lo sabemos, que hay muchos compañeros apercibidos y tal, y luego estamos unos cuantos también con tres, pero... Al final este tipo de cosas no se prepara de decir, bueno, pues si a ti te sacan o no. Son cosas que surgen además en un partido, en cualquier acción, el árbitro, cualquier falta o cualquier protesta o cualquier gesto te puede sacar amarilla. Entonces yo creo que es algo que es muy difícil de controlar y aparte, bueno, pues si los que están apercibidos tampoco creo que estén pensando todo el partido, hostia, pues tengo cuatro, tal. Yo creo que es algo que sobre todo cuando tampoco, o sea, no es que digamos que vamos a jugar la final de la Champions y te tienes que agarrar a eso un poco, ¿no? Son partidos de liga que normalmente hay sanciones por acumulación de amarilla y no creo que estemos siempre pensando en eso, ¿no?
Después del empate contra el Cornellá, una semana un poco diferente, ¿no? Por aquello de jugar el viernes, Semana Santa de por medio, son ya 7 jornadas seguidas sin perder, pero claro, 6 empates, que de hecho ya hemos superado el récord del año pasado, que tú también viviste aquí de 19 igualadas en una temporada. ¿Crees que el equipo eso le puede pesar en el sentido de que ve que es superior en la mayoría de partidos al rival, pero que no consigue traducirlo en victorias? Sobre todo, ya digo, cuando llega el tramo final de partido, aquella, ponle la palabra que quieras, nervios, angustia, de decir, otro día que se me van a escapar vivos.
Bueno, no, yo creo que no nos está pesando eso, ¿eh? Yo creo que cada semana demostramos que estamos muy, muy, muy cerca de la victoria. Yo creo que casi siempre estamos mucho más cerca de la victoria que el rival. Y bueno, sí que es verdad que en las primeras partes, sobre todo, yo creo que es cuando más superiores somos. Y luego, pues no sé qué es lo que puede pasar, si la mentalidad o no sé, ¿no? Pero lo que es verdad es que el equipo está trabajando, yo creo que espectacular, que jugamos muy bien, que prácticamente no concedemos al rival prácticamente nada. Y bueno, yo creo que no nos ha pesado hasta ahora, no creo que vaya a pasar ahora de que nos vaya a pesar el resultado ni la victoria, ¿no? Es más, estamos tan cerquitas de ella que yo creo que en estos últimos partidos vamos a sacar más victoria de la que esperamos, estoy seguro.
Y si no, la parte buena es que el campo del Ebro, como es tan estrecho, prácticamente no tienes ni tiempo de pensar, ¿no? Porque allí cada pelota puede ser un rebote que sea peligroso, una ocasión, claro. Un córner, casi no tienes tiempo ni para pensar en estas angustias que decíamos.
Claro, allí, bueno, ya sabemos todo cómo son estos terrenos de juego, ¿no? Aparte del tipo de superficie, encima el campo es pequeño, el balón pues estará mucho por el aire, habrá muchas acciones de lo que te has dicho, ¿no? De rebote, de rechace, segunda jugada. Y bueno, sabemos que hay que jugar a eso, sabemos, lo tenemos claro a lo que hay que jugar allí y lo estamos preparando el partido para eso, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿cómo se prepara una semana que sabes que acaba en un campo como el de la Almozara? ¿La preparación de partido es muy diferente que en un partido en casa, por ejemplo?
Bueno, sí, sobre todo porque por el tipo de, como lo que te digo, ¿no? El tipo de superficie y las dimensiones que no tienen nada que ver con nuestro campo. Por lo tanto, preparar la semana de la misma manera, con la misma intensidad, pero sí que es verdad que hay que jugar pues un poco diferente a lo que estamos acostumbrados cuando jugamos en casa, ¿no? Y por suerte o por desgracia, por un lado por suerte, por otro por desgracia, porque estos campos, la verdad, que a nadie nos gusta. Pero por suerte, entre comillas, pues hay muchas superficies en este grupo, por el otro lado, por desgracia, pues hay mucho tipo de campo de esto y más o menos estamos acostumbrados, ¿no? Además, en esta categoría, pues nosotros un día o dos a la semana entrenamos esa superficie, por lo tanto, no nos gusta a ninguno, pero sabemos competir ahí también y sabemos hacerlo bien, y es lo que vamos a hacer allí.
El año pasado jugaste 90 minutos en el Ebro Sabadell. ¿Eso da un punto a favor, el conocer ya lo que es el terreno de juego? ¿Cómo recuerdas aquel partido, por ejemplo?
Bueno, pues fue un partido, pues lo que te estoy comentando. Un partido de mucho juego aéreo, mucha disputa, mucha segunda jugada. Y creo que quedamos 0-0, ¿no?
Sí.
Claro, pues ya te digo, pocas ocasiones. mucho balón parado y lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, no es que te pueda dar ventaja, ya te digo, si es que al final en este grupo juegas muy a menudo, juegas en ese tipo de superficie, entonces no es que varíe mucho ese campo del de Llagostera, por ejemplo, más o menos todos sabemos lo que nos vamos a encontrar, todos sabemos lo que hay allí y tenemos claro a lo que hay que ir y lo que vamos a hacer.
Estem parlant amb Miguel García, amb l'atacant del Centre d'Esports Sabadell, en directe a un quart de tres de la tarda aquí a l'Hotel Suís. Per ir acabando, Miguel, de l'Ebro, hemos hablado mucho del campo, del tipo de partido que esperamos. Sobre el rival, ¿qué perfil de equipo esperas o qué destacarías más del conjunto aragonés?
Bueno, pues sobre todo eso, ¿no? En casa son muy fuertes, ¿no? Y allí, como hablamos, en este tipo de campo las fuerzas se igualan muchísimo, da igual que vaya en primera división, porque aquello a lo que se puede jugar o a lo que la gente va predispuesta a jugar allí es eso, ¿no? Un equipo muy físico, un equipo fuerte, un equipo que defiende bien y que luego son peligrosos en el balón parado, ¿no? Más o menos lo que son en este tipo de equipos en ese campo, ¿no? Que en casa son muy fuertes y que es muy difícil de batirlos allí.
Y la última, mirando ya incluso a largo plazo, no solo en la visita de este domingo a Zaragoza. De reojo uno mira el calendario, lo digo porque, claro, ahora vienen, por ejemplo, equipos de la parte alta como el Villarreal B, el Mallorca, el Lleida, si me apuras, el Valencia-Mestalla. Es un calendario duro el que tiene el Sabadell en este tramo final.
Sí, bueno, yo no soy mucho de mirar el calendario. Además, no pensamos mucho en eso. Es más, si pensamos, yo personalmente, si lo pienso es por las ganas que tengo de jugar contra esos equipos, ¿no? Que al final al futbolista lo que le gusta son este tipo de partidos, ¿no? Los partidos en los que puedes disfrutar más, ¿no? Este tipo de campo al que vamos ahora, ¿no? A mí esos partidos me gustan y al equipo yo creo que igual, porque cuando hemos competido contra rivales de este tipo hemos sacado buenos resultados y aparte hemos competido muy muy bien, ¿no? Y lo mira, pero si lo mira es para eso, ¿no? Con las ganas de que llegue ese tipo de partido.
Pues ojalá que llegue con tres puntos más, los que se consigan el domingo en Zaragoza. Lo dicho, Miguel, la próxima en catalán, ¿eh?
La próxima en catalán, ya más o menos, ya estoy cerquita.
Cuídate mucho, un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Miguel García, el davanter del Centre d'Esports Sabadell, en directe avui a l'Hotel Suís. Avui, per cert, ho dèiem en començar també, es compleixen 75 anys del primer ascens del Sabadell a primera divisió, tal dia com avui de 1943. L'equip arlequinat va pujar a l'elit golejant 5-2 les Sporting de Gijón. Fet l'apunt històric, anem a buscar també jugadors que coneguin les dues places.
Portes giratòries.
Com cada dimecres, buscant jugadors que hagin passat pels dos clubs, el Sabadell i el seu rival aquesta setmana. La veritat és que la cosa avui la teníem força fàcil perquè l'Ebro és un club que ha anat a més les últimes campanyes i, per tant, gairebé mai ha coincidit amb el Centre d'Esports Sabadell i és força difícil poder trobar jugadors que hagin vestit la samarreta arlequinada del Sabadell i també l'arlequinada del conjunt aragonès. N'hem trobat dos. Fernando Carralero, d'una banda, extrem andalús, segur que el recordeu fa ja unes quantes temporades al Centre d'Esports Sabadell. També va vestir la samarreta del conjunt saragossà fa un parell d'anys, quan encara l'Ebro no militava al grup 3, sinó que jugava encara al del nord. L'altre, el nostre protagonista avui, és canari i el seu nom, Àlex Cruz.
Als seus 28 anys, Àlex Cruz s'ha convertit en un autèntic rodamón del futbol espanyol. L'atacant de Mogán va irrompre la segona B ara fa una dècada, el 2008, al Vecindario. La seva bona temporada, amb 6 gols tenint només 18 anys, li va valdre signar pel Nàstic de Tarragona segona A. Iniciava així al Canari un periple de 4 anys al futbol professional, 2 jugant de grana, un mes al Granada i l'últim la campanya 2011-2012 al Centre d'Esports Sabadell. El de Les Palmes va disputar 12 partits amb la samarreta arlequinada, només un de titular, a Valladolid. Com a curiositat, el seu últim partit al Sabadell va ser a casa, al Camp de les Palmes. Des d'aleshores, Àlex Cruz ha passat per 7 equips en 6 temporades. Ucam Múrcia, Llagostera, Burgos, Jaén, Mensajero, Ebro i Lealtat. En aquest període, el principal èxit va ser l'ascens amb el Llagostera a segon A, anotant 3 gols aquella temporada. L'any passat va descendir a tercera amb el Mensajero i aquest últim estiu va signar pel Club Deportivo Ebro. El Canari, però, ha canviat d'equip el passat mes de gener. El Carmen ha estat mitja campanya, jugant 18 partits d'Arlequinat, 8 dels quals de titular, i marcant un gol contra l'Olot. En l'actualitat, Àlex Cruz és el Lealtat asturià, amb el qual ha fet 2 gols en uns mesos. Avui, de fet, el conjunt de Villaviciosa s'enfrontarà al Mirandés, partit suspès fa uns dies per culpa de la pluja.
I li agraïm especialment per aquest motiu que estigui al telèfon, perquè avui mateix, d'aquí una estona, aquesta tarda tindrà partit de Lliga. Àlex Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy toca partido contra un equipazo como es el Mirandés, con viejos conocidos de aquí de Sabadell también. Es increíble las imágenes que vimos del campo de Lealtad en el día que se suspendió por la lluvia.
Sí, la habéis podido ver. Fue increíble. Nos presentamos en el campo con la esperanza de que se pudiera jugar, ¿no? Porque había estado, bueno, llevaba 2 días prácticamente antes del partido lloviendo y nada, cuando llegamos al campo había unos pocos charcos. Pero bueno, al cabo de una hora era el campo completamente inundado, completamente.
De hecho, algún compañero colgó una imagen que parecía que iba a hacer submarinismo más que fútbol con el gorro, con las gafas. Era realmente increíble.
Hubo alguno que hizo la broma con gorro de piscina y gafas.
Bueno, de hecho, el propio Mirandés, que es mucho también de la broma a través del Twitter, creo que ha colgado un cartel esta semana con un submarino apareciendo ahí en Villaviciosa. No sé si lo has visto o no.
Pues no lo he visto, pero bueno, no creo que para hoy le haga falta. El otro día igual sí le hacía falta, ¿eh?
¿Cómo va la vida, por cierto, por Asturias?
Bueno, pues la verdad que bien, que por aquí contento. Un sitio muy muy bonito, la verdad, en el que vivir y bueno, donde la gente es muy muy agradable desde el primer momento y la verdad que estoy contento aquí, a pesar de que la situación no es la mejor del mundo, ¿no? Pero bueno, a eso hemos venido, ¿no? A pelear para que el equipo logre la salvación y en ello estamos.
Claro, estáis en la zona de descenso con el Lealtad. Hoy es un partido realmente muy difícil contra un rival de la parte alta, pero si hacemos la lectura a la inversa, en caso de ganar, claro, es un partido que tenéis pendiente, con lo cual el resto de rivales directos no juegan, y es una oportunidad también muy muy buena para poder acercaros un poquito.
Exacto. Justamente esta jornada, ¿no? que tenemos atrasada, en ese entonces los rivales directos fallaron, y bueno, en caso de nosotros ganar hoy, sumar 3 puntos, pues serían 3 puntos que recortaríamos ahí para salir de la zona de peligro.
Decías ahora el tema del ritmo de vida, del trato recibido allí en Villaviciosa. Desde que pasaste por aquí por Sabadell, llevas ya 7-8 equipos. No sé si un jugador se mueve un poquito por eso, por esas sensaciones, por el encontrarse cómodo en un club, el encontrarse cómodo en una ciudad, en un entorno.
Bueno, como dice, sí que llevo varios clubes, ¿no? Año a año prácticamente he ido cambiando de club, a veces por unas circunstancias buenas, a veces por circunstancias menos buenas, y bueno, en este caso, este año me ha tocado en un año vivir la experiencia en 2 clubes y bueno, la verdad que contento porque, bueno, puedo decir que en la primera etapa ahí en el Ebro, pues no estaba quizás cómodo del todo, ¿no? Y aquí en Villaviciosa, porque tanto yo como mi pareja sí que lo estamos consiguiendo y bueno, en una categoría como la segunda B, ¿no? Donde las diferencias, sobre todo a nivel económico también y demás, pues las diferencias no son muy grandes, también uno va buscando la calidad de vida, ¿no? Donde esté más cómodo. Ahora tengo mi pareja que bueno, estamos esperando un bebé y bueno, uno va buscando ciertas comodidades que bueno, que hagan que uno esté tranquilo para hacer lo que a uno le gusta, que es jugar al fútbol, y bueno, como te digo, como las diferencias no son muy grandes, no le importa a uno, ¿no? Estar en un sitio u otro si realmente está bien.
Bueno, felicidades, ¿eh? ¿Niño o niña?
Muchas gracias. Niño.
Niño. ¿Y tiene nombre ya o no?
Ya tiene nombre, como el padre.
Alex, se llamará Alex Cruz. Tiene pinta de futbolista, entonces. Ya tiene nombre de futbolista.
Esperemos que salga mejor.
Sí. Te iba a preguntar, Ebro, hoy te llamamos precisamente porque tú conoces las dos casas. Esta semana hay un Ebro Sabadell. Me decías, no acababa de estar del todo cómodo allí en Zaragoza. Pese a todo, jugabas y tenías minutos.
Sí, por supuesto. La verdad que, bueno, en ese aspecto no estaba descontento, ¿no? Porque, bueno, jugaba, sobre todo los partidos en casa, ¿no? Luego fuera de casa sí que me estaba costando un poquito más entrar. Y bueno, en ese aspecto no, ya te digo, que descontento en lo deportivo no estaba, ¿no? Pero bueno, a veces por una situación o por otra, pues no se sabe por qué, pues no acabas de estar todo lo bien que esperas en un sitio y bueno, te dan la oportunidad de cambiar y bueno, y uno a veces pues toma decisiones y esta es la que tomé yo en este momento.
Como futbolista que ha pasado por ese vestuario, que conoce el grupo, nos sirve sí mucho como espía, si lo queremos decir así, de cómo es jugar en la Almozara, en el Carmen, que la verdad el Sabadell, por ejemplo, la temporada pasada ya pasó por allí, ya conoce lo que es aquel terreno de juego, y escuchábamos, por ejemplo, ayer al entrenador del Sabadell, a Toni Siligrat, decir que aquello es prácticamente como ir a una batalla constante, porque siempre es balón aéreo, rebotes, estar vivo en la segunda jugada, pocos pases, posiciones que duran muy poco. Es un tipo de fútbol muy diferente, por ejemplo, tú que has vivido 4 años de fútbol profesional en Segunda A, a lo que se puede ver en esa categoría.
Sí, totalmente, totalmente. Tal y como dijo Toni, vamos, lo ha descrito perfectamente. Es un campo que en el primero que se canse de pelear, de saltar y de luchar, quizás ese sea el equipo que pierda. Porque es un campo muy pequeño, muy estrecho, donde no hay espacios para prácticamente nada y bueno, tienes que pensar muy rápido siempre y el que no lo haga así y no pelee, como te digo, como dijo Toni, los 90 minutos y se canse de pelear, seguramente caiga. Yo veo un partido, conociendo al Sabadell de Toni, conociendo al Ebro de Emilio, vamos, pronostico un partido con pocos goles, con pocos errores defensivos y bueno, que lo que te digo, el primero que cometa un error o se canse de esta faceta, pues puede perder el partido.
Por un momento he pensado que me ibas a decir que pronosticabas un empate, que no sería noticia.
Pues no sería ninguna noticia, la verdad, supongo que lo sabréis.
De sobras, aquí llevamos 20 empates en 32 jornadas, imagínate si lo sabemos.
En el Ebro irán por ahí.
Más o menos, ¿no? También no, el ritmo no...
Claro,
de hecho están empatados a puntos ahora mismo los dos equipos arlequinados. Claro. Un Ebro que a todo esto, claro, siempre cuando uno va a la Almozara piensa en el campo, pero no olvidemos también la calidad de la plantilla, que seguramente no tiene el nombre de otros clubs de la categoría de este grupo, pero luego empiezas a repasar jugador por jugador y desde jugadores que tienen experiencia como es Mainz hasta gente que tiene mucho fútbol en medio campo, Adri Cuevas y compañía, al final es una plantilla que quizás tiene más fútbol que nombre.
Sí, vamos, es que cuando escuchas el nombre de Club Deportivo Ebro, ¿no? Sí, es verdad que es un equipo que dentro de la categoría no tiene un nombre, yo creo que ya lleva unos años y ya la gente lo va conociendo, ¿no? Pero vamos, es un club que dentro de sus posibilidades tiene, bueno, un cierto poder económico para poder firmar jugadores buenos de la categoría y eso es lo que hace el Ebro o lo que ha venido haciendo año tras año, ¿no? Cada año yo creo que ha ido teniendo mejores plantillas y bueno, y por eso está ahí, ¿no? Donde está, porque tiene esa capacidad de firmar a esos jugadores y luego tiene un entrenador, ¿no? Que bueno, que dentro de lo que es su campo ahí en Zaragoza sabe perfectamente a lo que juega y bueno, y ahí consigue muy buenos resultados.
Por cierto, que hemos hablado de tu etapa allí en Asturias actual, en el Lealtad de Villaviciosa, hemos hablado del Ebro, no te he preguntado aún por el Sabadell en el que tú coincidiste, no por el de Toni Siligrat ahora, sino por aquella temporada tuya en segunda división A aquí en el Centre d'Esports. Recuerdo perfectamente, diría que fue en el stage de pretemporada que se hizo la presentación en un día abierto a los medios de comunicación en plena preparación para la Liga. Visto a posteriori, ahora que han pasado ya unos cuantos años, ¿cómo recuerdas tu paso por aquí?
Bueno, no te puedo decir que deportivamente bueno, porque bueno, fue una temporada que me marcó mucho, ¿no? Porque fue mi última temporada en fútbol profesional, no sé si quizás por aquella lesión, ¿no? Que me tuvo prácticamente todo el año apartado de la pubalgia, la lesión del pubis que tuve, que bueno, que desde el primer momento de pretemporada prácticamente, ¿no? Recuerdo que fue la última semana antes de comenzar la liga. Me empezaron esos problemas de pubis y bueno, que arrastré durante toda la temporada. Luego vinieron infiltraciones, tratamientos que, bueno, que muchos no funcionaron y bueno, en noviembre recuerdo que tuve que parar del todo porque es que ya no podía más y bueno, y luego una larga recuperación hasta que al final de liga, pues bueno, ya pude ir disputando minutos y acabé jugando algo.
Liga sufrida, ¿eh? Por eso, porque era la primera, si no recuerdo mal, del Sabadell en segunda A, después de muchos años intentando el ascenso, y se tuvo que sudar hasta última hora.
Pues sí, la verdad que bueno, empezamos muy bien, recuerdo que hasta la mitad de la primera vuelta, o casi finalizada la primera vuelta, íbamos muy bien.
Incluso líderes, ¿eh?
Muy bueno. Incluso líderes con el Deportivo, recuerdo, siempre lo me acuerdo. Y bueno, y hacíamos un fútbol muy bueno, ¿no? Con Lluís Carreras y bueno, sí es verdad que luego tuvimos una racha muy mala, recuerdo a mitad de temporada, que incluso tuvimos 13 jornadas o así sin
hasta,
ganar.
Hasta la victoria en casa contra el Jerez, 2-0.
Exacto. Y bueno, que al final, bueno, con cierta, no con dificultad, pero bueno, nos logramos salvar y creo que faltando cuatro o cinco partidos para el final, pero sí que es verdad que se pasó mal durante ese tramo de temporada donde una liga tan complicada como la segunda división, pues no conseguíamos sumar ni en 13 jornadas, vamos.
¿Qué tal desde dentro con Lluís Carreras?
No, muy bien, yo de él tengo un muy buen recuerdo, ya no solo a nivel de entrenamiento, a nivel deportivo, sino a nivel personal, vamos, yo, como te dije, pasé mal año a nivel deportivo por el caso de la lesión que tuve, y bueno, en ningún momento él me lo puso difícil. A pesar de cómo yo estaba, pues siempre, si podía, me ponía y demás, y la verdad que en ese aspecto muy bien.
¿Hablas aún, por cierto, y con esto ya casi lo remato, con algún compañero de aquel momento, de aquella
pues mira,
plantilla?
Te voy a sorprender, precisamente este año, aquí en el Lealtad, el segundo entrenador es Samuel Baños. Que
¡hombre, sí señor! Sí, sí,
exacto.
Señor.
El segundo entrenador de aquí de Sabadell, Samuel, que está aquí, es asturiano, él es de Gijón, y está de segundo entrenador aquí en el Lealtad.
Pues
con él me puse en contacto para la hora de venir aquí también y demás.
Le habíamos perdido la pista porque recordábamos que había estado precisamente en el Caudal de Mieres, etcétera, en el tramo final de su carrera hace pocos años, pero no desconocíamos que estaba allí de segundo entrenador. O sea que pues, te sí. Vamos a dar deberes ahora. Le das un abrazo de nuestra parte también a Samuel. Y,
claro que sí.
Y nada, Alex Cruz, jugador en su día del Sabadell y esta misma temporada del Ebro, ahora en el Lealtad de Villaviciosa. Suerte esta tarde contra el Mirandés y sobre todo que te vaya muy bien y a ver si es verdad lo que decíamos del tema de Alex Cruz Jr., a ver si nos da alegrías de aquí a unos años. Un abrazo.
Sí, muchas gracias.
Per cert, ara que parlàvem amb Àlex Cruz, ell va arribar al Sabadell en el seu dia fitxat des de la direcció esportiva per Xavi Roca, que acaba de comunicar a través d'Instagram fa tot just 10 minutets que deixarà el seu actual club, l'AEK Larnaca Xipriota, a finals de temporada. Per tant, canvis també a l'ex Arlequinat en el seu dia capità del conjunt que va pujar a Mieres, precisament a Astúries. Sembla que avui tot anava quadrat i que després, com a director esportiu, doncs també té la seva responsabilitat i el seu mèrit en l'ascens a segona divisió a Eibar. Després de sortir del Sabadell va marxar cap a la Lliga Xipriota i després de 4 temporades allà, a la illa, ha decidit posar punt i final a la seva etapa a l'AEK de Larnaca. Fem una aturada en el camí i de seguida les recomanacions per a aquells que teniu la maleta a punt per marxar cap a Saragossa.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @amuntaltaló. Amuntaltaló! Amb la col·laboració de l'Estat.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
La música èpica, amb aquest tall, sona bé, però tampoc mata.
Ese campo, ya sabemos, dimensiones reducidas, mucho juego aéreo, mucho juego directo, cuchillo entre los dientes y a intentar sacar los tres puntos.
Però amb aquest altre, la cosa millora.
Ebro, escudos, espadas, cascos, corazas, joc directe, segona jugada. ABP, fonamental. No hi ha més de 3 passes. Segona B, grup 3, camp d'herba artificial.
El Sabadell prepara la batalla de l'Ebre. Te la perdràs?
Sabadell en joc.
Diumenge, duel d'arlequinats a l'Almozara de Saragossa. Des de 11:45 al Carmen, dos equips empatats a 41 punts cara a cara. Club Deportivo Ebro, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, soy Paul Moreno, jugador del Sabadell, y puedes escuchar nuestros partidos en directo en Sabadell en Joc.
L'esport en directe a Sabadell en Joc. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Hem creuat l'equador del programa, 5 minuts clavats per sobre de 2:45 de la tarda. Marc Pijuan, què tal, com estàs?
Bona tarda. Bona tarda, Adri.
Avui cap a Saragossa, eh?
Doncs sí, avui toca viatjar una mica cap a Saragossa, que de fet ja ho vam fer, eh? Si te'n recordes. I si no recordo malament, ara potser m'equivoco, eh? Però crec que va ser el primer fora del lloc, perquè era jornada 4.
Sí, era no sé si començar el principi... contra el Deportiu Aragón, sí, més o menys. Vas triar un bon lloc per estrenar-te.
Ja vam anar a Saragossa, però avui hi tornem.
Ho estic veient, eh? Avui Martí
Joan...
La teva
valoració, sisplau, de...
Bàsicament, t'estic imaginant fent un Google ràpid buscant cançons que tinguin la paraula Ebro, no?
Bueno, n'hem buscat alguna, n'hem trobat gaires, i les que hem trobat eren de qualitat dubtosa, per tant, en posem aquesta com a referència, després posarem una mica de música, un pèl...
Més animadeta, no?
Sí, deixa'm-ho dir així, va. De Sabadell a l'Almozara, on juga l'Ebro... Atenció a la direcció, com que sabem que hi ha molta gent que s'hi desplaçarà fins allà. Carrer Sierra de Vicor, número 6. 306 quilòmetres de distància, segons Google Maps, i tardem unes 3 horetes de camí per l'AP2, o podem fer allò d'autovia, fins a Fraga,
etcètera,
estalviar el peatge, per si la gent encara no ho sap, que hi ha encara algun despistat. A veure, prop de Saragossa i d'aquest camp de l'Almozara que hi trobem? Doncs, òbviament, Saragossa, però com que això ja ho vam fer, vam viatjar, vam parlar de la ciutat, el dia que parlàvem, que certament, del Deportiu Aragón, he decidit que us aconsellaré llocs del mateix barri de l'Almozara, és a dir, per no moure'ns.
Això és de nota, és de matrícula, això.
Per no moure'ns de la zona, t'he de dir que ha costat i que, bueno, hem hagut de rascar una mica, però que jo crec que al final ho hem trobat. Per cert, un incís, l'Almozara... anomenada temporalment i durant bona part del segle XX com la Química. Per tant, una dada més d'aquest barri de Saragossa. Què podem veure allà? Doncs mira, el Palau de la Aljaferia, que, escolta, si poses a Google el nom aquest, Aljaferia, tal com sona, déu-n'hi-do lo xulo que és aquest palau, que és un palau fortificat construït a Saragossa a la segona meitat del segle XI per iniciativa del Muqtadir, que és el rei de Saragossa entre l'any 1046 i 1081. De fet, era la seva residència i la residència dels reis Judis a Saragossa, que és com es deia en aquella època la ciutat de Saragossa. Aquest palau d'esbarjo, anomenat llavors Casar al Surur, aquí fem el que podem una miqueta, o Palau de l'Alegria, més senzill, reflecteix, de fet, l'esplendor assolida pel regne Taifa en el període del seu màxim apogeu polític i cultural. De fet, les imatges que podem trobar a Google són espectaculars d'aquest Palau de l'Aljaferia. La seva importància, a més, radica que és l'únic testimoni conservat d'un gran edifici de l'arquitectura islàmica hispana en l'època de les Taifes. Per tant, més enllà de que sigui xulo i no xulo, la seva història també és important. Òbviament, si voleu més informació, la podeu trobar, ja ho sabeu, a Mr. Google.
Un clàssic, també, de Saragossa. Això és Héroes del Silencio.
Mira com sonen. Sí, era un dels més mítics, dels més coneguts, segurament, aquest Héroes del Silencio. Va, deixem aquest palau i marxem una miqueta cap a, diguéssim, una cosa més, més ciutadana, de ciutat, no tan històric, sinó com és un pont. i em diràs, és un pont? Doncs és el pont de l'Almozara. És un pont sobre el riu Ebre, òbviament, a la ciutat de Saragossa, que va des de la plaça Europa, al barri de l'Almozara, fins al carrer Vallès, en aquest cas de Broto. Va ser inaugurat el 1870 per permetre la interconnexió de les línies de ferrocarril que arribaven a la ciutat. És a dir, quan arribeu allà, no veureu un gran pont, eh? No us penseu que veureu allò... No, és un pont normal i corrent, però jo crec que la història sí que és xula. Va ser construït inicialment per al pas del ferrocarril per la ciutat aragonesa i es va projectar per connectar els trajectes entre Madrid-Saragossa i Saragossa-Barcelona i així permetre una comunicació directa sense transbordaments entre Madrid i Barcelona. No hi havia un enllaç, de fet, sí que hi havia un enllaç, però la gent ho havia de fer allò amb cavalls, amb el transport d'aquella època, que havia d'anar d'un altre, no? Que ara diem un transbord, que a vegades fem allò normal i corrent entre... Doncs,
feien escala a cavall, directament.
Correcte.
No?
I el problema és que les múltiples concessions ferroviàries d'Espanya havien deixat aquest trajecte dividit entre la companyia dels ferrocarrils de Madrid a Saragossa i Alacant, que tenia el trajecte de Madrid a Saragossa amb capçalera a la cèntrica estació de Campo Sepulcro, des de l'any 1863 estem parlant, i l'altra banda, la que unia en aquest cas Saragossa i Barcelona, doncs que tenia la concessió la companyia dels camins de ferro del nord d'Espanya, que havia construït la seva pròpia terminal a l'estació del nord, aquesta encara de fet la coneixem i la tenim. Tots dos ferrocarrils estaven incomunicats entre si, de manera que els viatgers que volien fer la ruta completa havien de creuar la ciutat, com dèiem, amb aquests carruatges, en uns intercanvis que fins al 1885, déu-n'hi-do, no van estar coberts per aquesta xarxa de ferrocarrils que unia aquestes dues estacions i aquestes dues concessions. I
vaja,
tot gràcies...
El tren arribava a Saragossa des de Barcelona, arribava a Saragossa des de Madrid, però no a la mateixa estació,
no
per un problema burocràtic. Clar. Al final, i durant 25 anys havien de fer un transbord.
Correcte.
De punta a punta.
I aquest
el que no passi en aquest país no passa enlloc, jo crec.
Imagina't, ja de temps enrere. En tot cas, aquest pont és el que va fer d'unió del ferrocarril. Ara, òbviament, no hi trobem cap ferrocarril. Ara és un pont on hi passen cotxes i on hi passa la gent.
Però extra bonus avui.
Molt fàcil.
Amb què et quedes?
Sí, al riu Ebre.
Has anat directe,
sí,
no?
Per si teniu ganes, de fer allò un tomet pel riu Ebre o, vaja, no sé si un bany en aquestes dates. Sí, vaja, si fa sol, sí, que després porto el temps també avui Adri, però vaja, un passeig pel riu Ebre que sempre ve de gust i, vaja, si teniu ganes i sobretot temps, doncs aquesta recomanació, aquest extra bonus.
A mi el que m'agrada de la secció, no t'he d'enganyar, és el que ve ara.
Sí?
Som-hi tant.
Sí, doncs va.
Voy por el camino voy.
Fins aquí aquesta...
Què hem de menjar? A veure, Saragossa, capital de l'Aragó. Què
doncs,
podem fer?
Mira, en tota la regió el plat estrella és el Ternasco d'Aragón, Ternasco d'Aragó, que compta, atenció, amb indicació geogràfica protegida. Es tracta d'una carn de xai jove, sacrificat als 90 dies. Els que sou vegetarians, ara us tapeu les oïdes. Consumit principalment allò, doncs, rostit en caldereta o a la pastora. Però tenim altres plats típics de Saragossa, per exemple, l'arròs a la saragossana, potent arròs elaborat amb carn de vedella, costella de porc, llangonissa, pernil, salxitxes, etc, tot fregit amb mantega de porc, allò
tot per agafar... Sí, un plat light, podríem dir.
Per agafar forces després del partit per la tornada cap a Sabadell. Què més? Llom a la saragossana, elaborat amb un llom de porc i una salsa base de tomàquet. Ous al salmorejo, un guisat que a més d'ous inclou també llangonissa, llom de porc o espàrrecs, i per exemple també, si tenim allò una vessant més pèl vegetariana, hi ha gent que menja peix, doncs bacallà a la joarriero, que es tracta de bacallà en salaó cuinat amb verdures de l'horta. El bacallà també es pot trobar a la saragossana, es pot dir a la saragossana o amb bunyols, per tant si trobeu aquest tipus de bacallà, doncs que sapigueu que és una mena de bacallà amb verdures de l'horta, òbviament, també tenim derivats del porc, com el morro fregit, gidet, peus de porc guisat, etc, però que vaja.
I una zona que és brutal, com és el Tubo, per anar a fer...
Sí, l'havíem comentat
ja,
i per això...
Ho vam dir contra l'Aragón, però allà, si voleu tastar una miqueta tota aquesta gastronomia que deia aragonesa, ara el Marc Pijoan, el pitjor de tot plegat és que d'aquí uns minuts he de menjar-me un plat de verdura, jo, saps? Després de tot el que m'has explicat, però bé. Hem de patir o no hem de patir?
El temps. Mira, t'he de dir que si t'ensenyo el mapa del temps d'aquest cap de setmana, hi ha com un petit break diumenge al matí. Pluja
sí,
dissabte,
sí, sí.
pluja dilluns, però diumenge núvols, una miqueta de pluja al matí, alguna gota.
Precipitació a primera hora, sí. Però després bé. Núvol, jo, això sí, sí. No, això no ens ho treu ningú.
Fa pinta que potser un xàfec no, que uh-huh. Una gota i tal, però que vaja, que el trajecte en cotxe pot ser tranquil, perquè no serà gaire complicat, i que la tornada també, perquè fins l'endemà el dilluns no plouria, i al llarg del partit, bé, alguna goteta, però vaja, res significatiu. I el vent, que allà també sabem que és una miqueta important, posa allò a 25 km per hora, per tant no ha de ser una ventada, tot i que sempre allà hi ha un racó que bufa més fort.
És la meitat del que bufarà l'endemà dilluns, per tant,
hi ha un break aquí que
fins i tot
ens afavoreix.
17 graus al migdia, per tant és una bona temperatura. Acabem amb el karaoke?
Sí, com sempre. Bé, vaig veure que el primer dia sí que te llançaves, però la resta ja, malgrat et posi la lletra...
Sincerament, aquest no el coneixia. Ah. De fet, és un club força novell i es nota en l'himne. No és el típic folclòric, allò pesat, sinó que és un himne que com a mi, t'agradarà més o menys, però com a mínim, fins i tot per qualitat d'àudio, se sent bé.
Sí. M'agrada una frase que ja l'hem escoltat, que diu los colores arlequín, azul i blanco, que aquí, vaja, ens hi podríem
fet,
agafar fort.
En el seu dia ja van fer la broma quan va sortir el calendari el primer any, el Desperta Sabadell, et sonarà el programa, que vam arribar a parlar amb el president de l'Ebro, que
Jesús?
Explicava, si ara no recordo el cognom, un bon home que explicava que en el seu dia, als 40, l'Ebro va agafar la samarreta del Sabadell com a referència, i per això vesteix encara avui dia d'arlequinat. Gràcies, Marc.
Fins ara.
Fins ara.
Bona tarda, són les 7. Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
La vaga de taxis a Sabadell està tenint un seguiment de gairebé el 90%.
I en cultura, el Festival Embassa tancarà els concerts a la bassa.
Aquest, però, és l'11è empat en 17 partits del que portem de Lliga del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Som estudiants de la Immaculada i et volem dir...
Sabadell és actualitat, és esport.
Sabadell és gastronomia, és comerç i tecnologia.
Sabadell és cultura, salut, bellesa.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a...
Radi Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I a tot això, l'Oar Gràcia Sabadell celebra avui el seu 65è aniversari i ho fa amb un doble enfrontament contra els sèniors masculí i femení del balonmano Granollers. Per tant, festa gran al carrer Bocaccio durant tota la tarda vespre, començant per les noies, que a les 7 disputaran el primer d'aquests enfrontaments. Xavi Font, l'entrenador verd i blanc, afronta el duel sense cap pressió contra un rival que és una categoria per sobre de l'Oar.
Veritablement ens plantejarem el partit com una estona de... com una zona de jugar a l'embol per jugar, vull dir, per treure el màxim profit. Així que espero que aquesta pressió que no existirà i tal pues serveixi perquè les jugadores puguin gaudir de l'aconteixement.
Això, com diem, a les 7. Aquest duel femení, just després, a 8:45, serà el torn de l'equip masculí contra un Fraikin, que és tercer a la Lliga Sobal i que acaba de classificar-se com a primer de grup a més pels quarts de final de la Copa EHFA d'aquesta competició europea. Tomàs Ferrer, jugador gracien que han passat a Granollers, i també Bernat Correro, el màxim anotador del Gràcia, reconeixen que feia temps que esperaven el dia d'avui.
Portem ja amb l'equip, des que ens vam enterar que jugaríem contra el Granollers, doncs amb aquesta il·lusió des del primer dia. també és veritat que, bueno, és una cosa commemorativa pel club, que ens fa molta il·lusió tots, sobretot, suposo, tots els jugadors de la casa, que estem al primer equip, que els últims anys estem sent bastant nanos de la casa, i ens fa molta il·lusió que sigui, bueno, com un homenatge al club i poder jugar contra aquest equip.
Un partit per disfrutar, sobretot, i, bueno, per celebrar això, els 65 anys del club, i res, un partit que flotarà amb moltes ganes, il·lusió, sobretot, i passar-nos-ho bé.
Entre els principals al·licients d'avui també trobem el retorn de sabadellencs, com la Mireia Torres o Lian Tarrafeta, al club d'on van sorgir Aloar Gràcia Sabadell. Per parlar de tot plegat, a l'altra banda del telèfon, el president de l'entitat gracienca, Salvador Gomis. Què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
65 anys d'història, Salva, avui dia gran, festa gran per commemorar aquesta efemèride. Fa setmanes ja parlàvem d'aquest duel doble contra el Granollers i no sé si avui que arriba el dia en qüestió un té nervis a l'estómac per allò de tenir a dos equips d'elit avui al carrer Boccaccio.
Bueno, lo dels nervis a l'estómac, com entendràs, després de tants anys passen més a la part institucional que no pas a la pista, no? Jo crec que la pista té de ser un dia perquè els nanos, doncs, i les nanes gaudeixin de tindre un partit d'un nivell que potser en els darrers anys no han tingut la possibilitat de tenir al nostre pavelló. Era com un tema pendent que teníem amb aquesta última... amb aquests darrers anys a la nostra entitat, quan veníem d'estar acostumats a jugar, doncs, en diferents seleccions que venien per aquí i tal, i bueno, per descomptat que avui serà un dia de festa on ells tenen de disfrutar i on nosaltres, doncs, a nivell institucional hem d'agrair a la gent que ha fet possible aquesta jornada el permetre'ns de poder gaudir d'això.
Els equips de base, el món de l'handbol d'aquí de la ciutat, etc., detectes que hi ha una il·lusió especial pel partit d'avui, per aquests amistosos? No sé si preveiem que hi haurà molta gent avui al pavelló.
Bé, esperem que, com cada vegada que hem fet esdeveniments d'aquest tipus, siguem capaços d'omplir l'instal·lació. Amb el que respecta a la vessant més propera, que és, doncs, la nostra canalla, els tindrem allà a peu del canó com cada vegada els hem tingut, i tots els simpatitzants de Gràcia, que també suposo estan esperant, doncs, aquest dia amb candeletes. El que no sé si opinar el mateix de la resta de l'handbol a la ciutat, doncs, perquè avui també es donen alguns aconteixements que poden fer que l'entrada, doncs, es vegi, doncs, afectada, no? Com és aquest partit que té el Barça de Champions. Però, bueno, crec que els que som amboleros, vull dir, d'aquestes històries, doncs, hem prescindit una mica, i jo crec que la gent no fallarà en una diada com la d'avui.
És un dia per gaudir tots. Els que seran a la pista, el sentíem ara, tant l'equip masculí com el femení sènior de l'Oar Gràcia, però sobretot per la gent que són els més veterans, que en el seu dia, fa 65 anys, quan eren ben jovenets, van decidir apostar per l'handbol i crear aquest Oar Gràcia Sabadell. Estàvem pendents fa ja mesos, fins i tot, de reunir-se amb aquests doncs, jugadors, en el seu dia, la gent més experimentada de l'entitat, per acabar de quadrar l'acte o per quadrar una miqueta l'agenda d'actes del 65è aniversari. No sé si ja heu arribat a parlar d'algun acte més, com han rebut també aquest reconeixement que rebran avui...
Aviam, ells han sigut l'ànima d'aquesta organització. De fet, porten treballant-hi un mes i mig des de que es va donar la notícia de que el Granollers ens confirmava, doncs, l'assistència per aquesta diada. I què t'haig de dir? Tres persones capdavanteres dins de l'entitat que han estat tota la vida, com el Tomàs Fernández, com el Martí Sala, com el Totxe, soci fundador, que avui d'alguna manera li donarem les gràcies per tindre un cert dia, doncs, la idea de formar el que ara som. I bueno, en definitiva, no deixen de ser personatges d'aquella foto en blanc i negre que hi ha abans del primer pis, no? D'aquell equip que va aconseguir la màxima categoria als anys 50 i que en definitiva doncs, tenim el goig d'encara tenir gent d'aquella foto, com et deia, al capdavant del dia a dia de l'entitat i col·laborant amb diades com aquestes per fer que aquest dia sigui un dia inoblidable.
Doncs un dia maco el d'avui, sí senyor, per recordar totes aquestes vivències, totes aquestes anècdotes, 65 anys d'història de l'OAR Gràcia Sabadell. President Salvador Gomis, a gaudir aquesta tarda i felicitats també per l'aniversari. Una abraçada.
Moltes gràcies, Adrià, a vosaltres.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I encara en vol, el Creu Alta Sabadell té com a repte apropar-se a la tercera plaça de la Lliga Catalana en les dues últimes jornades del campionat que resten d'aquí fins al final. Els arlequinats s'enfronten, per exemple, aquest cap de setmana al Cambrils, el rival que és tercer, 3 punts per sobre dels d'Irra damunt. L'entrenador arlequinat demana un últim esforç.
Ara és qüestió, queden 2 partits, sabem que són 2 partits difícils, com és la visita de Cambrils a casa i el desplaçament a Lleida. I bueno, esperant ja a priori puguem treballar molt per sumar aquests 4 punts que ens queden i intentar pujar a la taula classificatòria per un parell o 3 de llocs si fos possible.
Al davant, el conjunt creuatenc trobarà un Cambrils que s'ha mostrat molt competitiu al llarg de tota la temporada, però que no ha arribat a temps les últimes jornades per disputar les fases. Un rival veterà davant del qual Irra damunt espera explotar la velocitat a la contra dels sabadellencs. Dissabte, 3:15, a Cal Balsac arrencarà aquest Creu Alta Sabadell-Cambrils. Després només quedarà la visita a la pista del Pardinyes lleidatà abans de posar-li el punt i final a la Lliga i centrar-se aleshores a la Copa. Afegim també un apunt d'atletisme perquè els atletes màster de la Joventut Atlètica Sabadell, Josep Surroca, Josep Gavarró i també Josep Permanyer, han estat finalistes al 12è Campionat d'Europa de la categoria en pista coberta celebrat a Madrid. Surroca va ser 6è als 800 per més de 45 anys, Gavarró 6è al martell i al martell pesat de més de 35 i Permanyer al més 70, 6è als 400 i 7è als relleus 4x200 amb la selecció espanyola, tot en uns europeus que van batre el rècord de participants amb 3.842 inscrits, entre els quals segurament el més destacat, Giuseppe Ottaviani, italià, el més gran dels campionats competint, atenció, amb 102 anys. Veure per creure. I en bàsquet femení, el Sant Nicolau necessita tornar aviat al camí de la victòria per salvar-se la Copa Catalunya Femenina. Les col·legials són penúltimes a la fase de permanència just abans de visitar diumenge la pista del càmping Bianya Roser. Amb només 3 victòries i 9 derrotes, les granes han de començar a guanyar per redreçar la situació, com reconeix el tècnic Jordi Zamora.
Tot eren finals i de moment les hem perdut totes, per tant toca remuntar si volem gaudir de guanyar alguna final. Sabem que matemàticament és possible, sabem que per joc podem guanyar-les, només falta que estiguem preparats pel proper partit i intentar que sigui així.
Zamora creu que la clau pel que queda de temporada passa per buscar la regularitat en el joc. La cita diumenge, 12:45, a la pista del Roser, un equip que és quart amb 3 victòries més que el Sant Nicolau femení. I un graó per sota, la primera catalana, l'escola del Carme Mas Avícola, tercer classificat, rep diumenge al migdia el Sant Just. Álvaro Fernández, entrenador de les Carmelites, afronta el tram final de competició il·lusionat amb la gran classificació que ocupen ara mateix.
Nosaltres l'objectiu l'hem complert, hem fet una bona temporada, però queden 7 jornades encara per acabar i bueno, hem de mirar on està el nostre sostre. Si el nostre sostre és acabar la posició que estem, doncs fantàstic. Si s'acaba una per sobre, doncs igual. I si s'acaba una per sobre, doncs millor encara.
A un quart d'una començarà el Pavelló del Sud, aquesta escola del Carme Sant Just, amb les Carmelites arribant al duel amb baixes per lesió. També a primera catalana, el Club Natació Sabadell no jugarà fins dilluns contra el líder, el filial de les Nats Sant Adrià. Acabem amb un parell de punts de futbol. El primer, Òscar García Junyent, ha deixat de ser l'entrenador de l'Olympiacos. El tècnic sabadellenc ha arribat a un acord per desvincular-se amb l'entitat del Pireu, a la qual va arribar el mes de gener. De fet, el gran dels García Junyent havia arrencat aquesta temporada dirigint el Saint Etienne francès. Els grecs són tercers a la Lliga, faltant 4 jornades pel final, i atenció, el seu president ha sancionat els jugadors de la plantilla amb 400.000 euros. Serà el filial directament qui acabi la temporada. I en futbol femení, el Sabadell femení rep diumenge a les 12 al Porqueres, el segon classificat de la preferent. Les arlequinades tenen 5 punts de marge respecte al descens. Àngel Codina, el seu entrenador, veu la porteria del rival com l'únic punt feble que tenen.
I em van semblar un equip molt, 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 molt sòlid, un equip ple de veteranes, un equip que sap el que juga i bueno, sí que és veritat que tenen la portera lesionada de gravetat, que és una pèrdua important, però vaja, que les 10 jugadores de camp són espectaculars.
A 3:15 serà el torn del Planadeu femení, que esgota les seves possibilitats de salvació. Les de la zona nord reben el Sant Cugat Esport, situades a l'últim lloc de la taula, 3 punts per sota de la permanència, mentre les santcugatenques són novenes amb 10 punts més. Vicent Díaz, tècnic del Planadeu, creu que un triomf les deixaria a tocar de sortir del pou.
Quedan 6 jornades, són 6 finales, i les afrontamos com tal totes aquestes setmanes, és el sprint final, i hay que dar el último achuchón y a ver si podemos conseguir la permanencia.
En futbol femení hem arribat al tram final de programa. Demà, a l'Hotel Suís, d'aquí a 23 hores, tindrem l'Albert Robledillo anotant els seus particulars tirs lliures, històries curioses del món del bàsquet que ens apropa el periodista sabadellenc de l'Esportiu. També marxarem fins a Can Roqueta, a la secció del futbol sobre el fang, recordant a clubs modestos de futbol de la ciutat que ja han desaparegut, i entre altres protagonistes també sentirem les paraules del jugador del centre d'esports, Josu Ozcoidi. Fins aquí el programa d'avui. Una abraçada del Toni González des del control de so. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.